El podcast de Recomana, especial monogràfic.
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou podcast de Recomana.cat, la web de prescripció teatral de Catalunya, en la qual en cada edició, com ja sabeu, tractem d'algun aspecte de l'activitat escènica i creativa, els equipaments, les sales i els teatres, en definitiva, de casa nostra. Jo sóc el Marc Sabater i avui parlarem de dansa i més en concret del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2024 que es va lliurar fa uns dies i que ha guanyat la coreògrafa Gisela Riba amb la coreografia Inferus. Aquesta creadora rebrà una aportació de 27.500 euros per desenvolupar una peça escènica de com a mínim 3 quarts d'hora, 45 minuts de duració, que es presentarà en la propera edició del Festival Grec. I d'altra banda, una altra coreografia, la coreografia Vermilion, de Recuerdo número 7, una formació integrada per Enrique López i Javier Ara, va obtenir el Premi SAT Teatre, de manera que es desenvoluparà en format d'espectacle coreogràfic en aquest espai durant la temporada 24-25, durant aquesta temporada, per tant. Aquesta ha estat la desena edició del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre, un guardó pensat per potenciar el treball de joves creadors i intèrprets, oferint-los, això que dèiem ara, un ajut econòmic a la producció i també l'exhibició de la peça guanyadora i de les finalistes en contextos professionals. Per parlar-ne avui, li hem demanat a la Júlia Bernet, la crítica de dansa de Recomana.cat i especialista en la matèria del digital núvol, entre d'altres, que ens acompanyés. Hola, Júlia, què tal?
Hola, Marc.
Tu que vas anar al lliurament del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre, la pregunta és una mica complicada, però com ho vas veure i quin nivell vas percebre en general, així com a resum de totes les coreografies que es van presentar?
La gala molt bé, molt, molt completa, ja em va passar una mica l'any passat, però que les peces són totalment diferents entre elles a l'hora de com s'entén la dansa, com s'entén la coreografia, el llenguatge que utilitzen, i bueno, això crec que és molt positiu veure com peces tan diferents, amb temàtiques també del tot diferents, i bueno, també mencionar la Berta Pasqual, la Celia Espadas, que van portar van conduir una mica la gala, i això pues, sempre dona una mica més de contingut, no? I també les dues altres participants al premi, que són la Rocío Suárez amb la peça Van der Lust, que van tenir el premi del públic, i la Lucía García amb Col·lapse, també.
Ara de seguida que entrem en matèria, però perquè ens fem una idea, hem dit, va guanyar una coreografia, que ara parlarem amb la seva creadora, i el premi és precisament a fer un espectacle de 45 minuts mínim. Vol dir que el que es presenta són projectes, apunts...
Exacte, són peces curtes, que em sembla que això potser ens pot aclarir la Gisela, però que ja han passat una selecció i han tingut una petita ajut per poder-se produir en aquest format curt. Eren 15 minuts, més o menys, cada peça, em sembla. Llavors, són peces que han de poder tenir doncs, aquesta projecció, no?, d'ampliar-se fins a una peça més llarga.
Doncs ara de seguida ho desenvolupem més per parlar d'aquest premi. Per de la Júlia tenim amb nosaltres a la Gisela Riba, que és la guanyadora, com dèiem, del Premi Dansa d'Institut del Teatre 2024 amb una coreografia que es titula Inferus. Per tant, hola Gisela.
Hola, bona tarda.
Enhorabona pel premi.
Moltes gràcies.
I ara us deixo que vosaltres ens expliqueu una mica de què va tot això i com serà aquesta coreografia que naixerà a partir d'aquí, etcètera, etcètera.
Vale, gràcies Marc. Doncs Gisela, una mica, d'entrada et volia preguntar com vas viure tu la gala, si ens pots explicar doncs, més la part personal, emocional de tot el que implica, no? Perquè clar, en una sessió que es presenten 4 peces diferents al Mercat de les Flors, a la sala MAC, que és la Maria Aurelia Campmany, la gran, i clar, aquí ja també hi ha una complexitat tècnica, no?, de compaginar totes les peces, bueno, una mica, sí, com vas viure tu això, tot això?
Doncs, a veure, és complicat perquè en primer lloc compartim pla de llums, llavors també ens donen molt poc temps per fer, no hi ha residència tècnica. En el meu cas vaig haver de buscar una residència tècnica al Teatre Joventut. Llavors cada companyia tenia 4 hores i mitja, més o menys, de muntatge amb focs i memòries, amb la qual és molt poc. I és un pla de llums compartit. Llavors, doncs, bueno, has de fer concessions, havíem de negociar una mica què volia cada companyia, com podíem... també l'espai escènic, el linòleum... Llavors, però bé, va haver-hi com que ens coneixem entre totes i són companyes del grau superior de coreografia, doncs va haver-hi bon ambient i va haver-hi...
Clar,
realment bona entesa entre nosaltres.
Sí, bueno, un motiu més de, jo crec, de mèrit que té doncs, poder presentar les peces doncs, amb aquesta cooperació, no? El fet de compartir l'espai. Llavors, per conèixer-te una mica més, Gisela, m'agradaria preguntar-te la teva biografia personal, artística, en primera persona, no? Perquè tu ets graduada del Conservatori Superior de Dansa, que és una de les condicions per formar part del premi, però com arribes tu a la dansa i en quin punt de la teva carrera professional estàs?
Val, doncs, bueno, la meva relació amb la dansa ha sigut una mica d'amor i odi. Llavors, vaig començar de molt petita i vaig fer una formació clàssica al Conservatori Professional de Dansa. Llavors vaig acabar amb 18, després vaig marxar fora, vaig estar al ballet de Biarritz i a la Jove Companyia del Ballet de Genève, també. Llavors van ser uns 4 anys fora i després vaig tornar cap aquí, vaig estar fent produccions amb el Liceu, com a figurant, i després vaig tenir una mica de desencant, vaig estar fent una època audicions i no em van contractar per cap companyia i em vaig posar a estudiar Humanitats. Llavors va ser un període de 4 o 5 anys, més o menys, en el qual vaig dedicar-me a estudiar i la meva relació amb la dansa doncs, donava algunes classes, però no era més com a professora. I llavors ja després d'aquí va ser quan em van tornar una altra vegada les ganes de tornar a reprendre la dansa, però des d'una vessant més creativa i més com a coreògrafa, i va ser quan vaig decidir fer les proves per entrar. I van ser 5 anys de carrera, 4 traient-me tots els crèdits i un fent el treball final. Llavors va ser aquí quan vaig poder una mica unir tot el que vaig aprendre amb Humanitats, tot l'imaginari que em van donar a la carrera i amb la dansa. I va ser a partir d'aquí que vaig començar la creació.
Mira, me'n recordo que just l'any passat, la guanyadora de l'any passat, l'Esther Guntín, també havia tingut aquesta relació.
De fet, és companya de carrera també, a Humanitats. Feia un curs més, però sí, ens coneixem.
Mira, és interessant veure també com altres estudis o altres interessos doncs, també acaben cristal·litzant en el projecte artístic d'algú, no? Passem llavors a parlar d'Inferus. Si ens pots explicar d'on sorgeix aquesta peça o aquesta primera versió curta de la peça i com comences a treballar-hi.
Val, la peça... El germen està en el treball final de carrera, que va començar farà ben bé 2 anys, al principis de 2023, i va començar també amb un treball teòric amb el Roberto Frattini, amb una de les assignatures que teníem, i on vaig desenvolupar sobretot el concepte de la mort d'un filòsof. Llavors, a partir d'aquí, vaig començar a indagar en l'infern de Dante, i em va meravellar totes les imatges que hi ha, pertorbadores, imatges grotesques i d'una gran bellesa, i són realment disparadors a nivell poètic. Llavors va ser amb la lectura de l'Infern de Dante, i va ser també a Zúric que vaig poder veure La porta de l'infern de Rodin, que em va inspirar per fer la peça. Llavors la peça parteix d'aquest univers, d'aquest imaginari cinètic i acústic, que és molt potent en Dante. Llavors jo ho trasllado en una investigació en el cos, en com aquests cossos que explora Dante, com a nivell dancístic, què ens poden dir, què ens poden aportar en el present, què ens diuen dels cossos d'ara. Llavors són uns cossos que han perdut el control de les seves accions, que han sigut expropiats de si mateixos. Llavors és aquesta idea que aquesta condemna, no?, una voràgine, hi ha una mobilitat permanent, el que jo agafo de Dante. Llavors és una mica aquest l'imaginari. I després també hi ha tot l'imaginari de la pintura barroca i renaixentista, sobretot amb centro en la representació de la mort de Crist, també.
Clar, a la sinopsis parlava una mica d'allò no humà, no? Que la peça es veia molt clar com... Em sembla que eren 4 o 3 ballarines?
4.
4.
Exacte.
En què el llenguatge, no?, la qualitat de moviment explorava aquestes fisicalitats no humanes, no?, el que sigui que això pot voler dir. I llavors, si ens pots explicar una mica més quina ha estat aquesta recerca de moviment, si heu tingut temps d'investigar i per on, com heu conduït la investigació.
Sí, això és interessant que dius, que no ho he comentat abans, però això també ja parteix del meu treball final de grau, aquest interès en generar aquests ecosistemes dinàmics i que són no humans, no? En buscar una recerca de mecàniques no humanes. Llavors tot això ho hem fet a partir del glitch, de l'error, no? De com aquests cossos que estan aprenents a ser humans, a ser màquines, a ser microorganismes, com en aquest aprenentatge cometen errors. Llavors ha sigut tota una investigació per capes, a través d'improvisacions guiades i de pautes físiques i de com, bueno, de quines maneres podíem trobar aquests cossos glitxeats, no? I podíem explorar aquestes mecàniques no humanes.
Ho dèiem abans, en el lliurament del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre també es va guardonar, en aquest cas amb el Premi Sat Teatre, la coreografia Vermilion d'Enrique López i Javier Ara. El Javier, precisament, el tenim amb nosaltres per via telefònica. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Doncs, Júlia, tot teu.
Hola, Javier. Doncs, estem parlant amb la Gisela una mica de la seva peça, la seva biografia professional i de la gala, no? De una mica com vau viure el dia de la gala, des d'un punt de vista més personal, tota la complexitat tècnica i, bueno, això, que, a veure què ens voldries explicar tu de la gala.
Fue un momento muy emocionante porque es un proyecto que lleva 2 o 3 meses cocinándose a fuego lento. Pero es muy estresante porque a nivel técnico tenemos muy poco tiempo para generar todo el aparato lumínico, de sonido. Entonces es como llegar al teatro y tener las cosas muy claras para que lo que tú te has imaginado pueda verse en el teatro. Entonces es como la semana de antes, mucha emoción, mucho estrés, pero al final todo ha salido muy bien y estamos muy contentos del resultado.
Sí, entonces también preguntaros por... D'on sorgeix Recuerdo número 7? És la, no sé si sou companyia, però l'agrupació de tu mateix amb l'Enrique López. D'on sorgeix aquesta agrupació i quina és la vostra trajectòria artística?
Pues con Quique, que es mi compañero, nos conocemos de hace ya 8 años. Nos conocimos en IT Danza, la joven compañía del Instituto del Teatro, y de allí bailamos juntos allí, después en el teatro Gesichtes Ballet en Alemania durante 3 años, y de allí pues cocinamos una amistad personal primero y pues también creativa. Y cuando decidimos dejar esa compañía y volver a España para hacer algo más personal, nos presentamos juntos al Premi en 2021 y a partir de allí hemos venido como realizando ese trabajo creativo conjunto.
Sí, de fet recordo que us vaig fer el col·loqui postfunció de l'estrena de la peça llarga al SAT,
sí.
Que tenia un títol bastant llarg, si no m'equivoco.
Sí.
Com
sí,
era?
Sí, sí. Se llamaba Me parece que sufro lo que en mi profesión llaman nostalgia.
Això. Doncs justament, o sigui, entre aquest títol, el nom de la companyia també, no? Recuerdo número 7 i el nom de la peça, Vermilion, bueno, veig que teniu com molta creativitat a l'hora de posar els noms. I a partir del nom de Vermilion, doncs, et volia preguntar per la peça, no? Què vol dir això de Vermilion i d'on sorgeix la idea?
Pues la verdad que refiriéndome a lo de los títulos es una cosa que siempre llega muy tarde en el proceso. Nosotros siempre abordamos las creaciones como un lienzo en blanco en el que nos presentamos en el estudio y vemos a ver qué pasa. Entonces al final el título es como un lazo al final que un poco resume todo nuestro proceso. Y en este caso Vermilion surge así. Pero también surge con una idea de llevar todo el imaginario audiovisual que nos ha marcado en nuestra vida, porque somos grandes fanáticos del cine también, cómo ese imaginario cinematográfico dialoga con nuestro lenguaje o nuestro imaginario del cuerpo y de la danza. Entonces, bueno, pues tenemos imágenes de películas de David Lynch, películas de terror antiguas de los años 80, y todo eso dialoga en lo que al final se ha llamado Vermilion por una mera apunte a un color que nos apetecía utilizar en un punto de la pieza.
Sí, de fet, us volia preguntar per aquesta relació amb el llenguatge cinematogràfic, no? Perquè també, a propòsit de tota la complexitat tècnica de la gala, les llums tenien un paper molt especial en la vostra peça perquè justament donaven, doncs, aquesta qualitat cinematogràfica al treball, i us volia preguntar com heu treballat la llum.
Pues sí, como dices, siempre en nuestro trabajo parte del cuerpo y es lo principal, pero en esta ocasión nos gustaba como jugar un poco más con el aparato escénico y también cómo podíamos llevar cosas del lenguaje cinematográfico a la escena, cosa que es imposible porque son lenguajes muy diferentes, ¿no? Pero cómo a partir del cuerpo y también de un juego con la luz se podía jugar un poco a ese juego, y eso es lo que hemos pretendido, sí.
I, bueno, aprofitant que us tinc els dos aquí, justament m'ha semblat que les vostres peces tenien en relació el fet de parlar, per una banda, Vermilion, d'algo molt humà, no? Parlau de la vulnerabilitat humana, les imatges, d'això, una cosa molt humana, mentre que amb la Gisela parlàvem que hi havia una exploració d'allò no humà, no? Llavors us volia preguntar, com enteneu cadascú de vosaltres la dansa i aquesta afinitat amb aquests conceptes o aquestes idees una mica més filosòfiques? Javier, si vols seguir tu.
Pues para mí, hablar de la danza para mí es una forma, ya no solo, es de una forma filosófica de entender la vida, y para mí la vida humana parte del humano, ¿no? Entonces, para mí, la danza es una reflexión mía como humano de cómo afrontar la vida. Por eso tiene un contacto con todo lo humano. A eso me refiero cuando hablo de lo humano. Y eso, para mí, siempre lo más importante, siempre también en los procesos creativos, es partir del intérprete, de la materia que es el cuerpo, y eso le da todo ese carácter humano del que hablamos en Recuerdo número 7.
Gisela?
Val. Doncs mira, nosaltres per arribar a allò no humà ens partim de la pregunta a què significa ser humà. Llavors posem el cos humà en relació amb altres formes de vida, no? No humanes, com els bacteris, tot això per sempre en relació al cos, per veure què es revela quan m'assimilo o quan m'assemblo al microorganisme, a la màquina, a un insecte, per exemple. I a partir d'aquí ens plantegem, no? L'altra pregunta que ens plantegem és quantes formes de moviment, de quantes formes pot tenir el moviment de ser inhumà o no humà. Aquesta seria la pregunta. Llavors, a partir d'aquí també, com comento en la sinopsi, també ens emmirallem amb els impulsos de l'ànima, amb allò patètic, amb el patos, llavors per endinsar-nos en les actituds gestuals dels cossos i les representacions pictòriques del Renaixement i del Barroc per inspirar-nos i reactualitzar aquestes imatges, que ens poden dir aquestes imatges del present i com les podem reactualitzar a través del cos.
Sí, bueno, és una mica, jo crec que la motivació artística al final sempre té a veure d'alguna manera amb l'ésser humà, en tant que és l'intent de l'ésser humà del que sigui, no? Llavors sempre acabarà reflexant alguna cosa nostra i bueno, una mica per aquí crec que està també el punt en comú amb totes les peces que d'alguna manera estaven atrevessades per aquestes qüestions. Llavors, ja per anar acabant, us volia també preguntar als dos, doncs, quina és l'evolució que preveieu de la peça, no? Perquè, per una banda, la Gisela ja hem comentat que el primer premi implica una dotació econòmica, un acompanyament i l'estrena de la peça al Festival Grec 2025. Per altra banda, el premi de Javier i l'Enrique, doncs, és el premi del SAT, i aquest premi comporta un acompanyament, però també l'estrena d'una peça més llarga que s'estrenaria a la propera temporada del Sant Andreu Teatre. Llavors, ara que sabeu que teniu aquests premis i que heu presentat una primera versió de 15 minuts d'aquests projectes, quina preveieu que sigui l'evolució? O si teniu alguna idea. Sí, Javier, si vols començar tu.
Vale. Nosotros siempre concebimos las piezas no como entes que terminan, sino como piedras en un camino, ¿no? Parte de un proceso. Entonces, para nosotros Vermilion es lo que enseñamos en la gala, es ese momento. Y, por supuesto, teniendo la oportunidad del SAT, sabemos que esa pieza va a evolucionar, y vamos a intentar que hasta que llegue ese momento de que se estrene en el SAT siga evolucionando, no ya como pieza, sino nosotros como compañía y que eso después se refleje en la pieza. Y aparte de eso, bueno, tenemos otros proyectos también como bailarines, como creadores. Entonces, todo eso creemos que va a nutrir ya no solo la pieza, sino todo el trabajo que venimos realizando.
Val, en el nostre cas, la peça que hem presentat tampoc és una peça tancada, la versió curta, sinó que són germans, són escenes amb un potencial de desenvolupament, amb la qual cosa, tal com la imaginem ara, la peça s'articularia en tres actes. Llavors, el que heu vist són com això, petites promeses de... I la idea és que s'articuli això en un primer acte en el qual hi hauria un ecosistema no humà, no? Amb mecàniques i dinàmiques, com he dit, no humanes, i seria un univers primigeni, però també podria ser un univers del passat, però també futurible. Un segon acte, que seria l'adveniment d'allò mític, de la civilització, de la cultura, i amb... també la contrapartida és el patiment i la desesperació humana, i d'aquí amb el que et comentava abans de, no, dels impulsos i les passions humanes. I l'últim acte, que seria una mica la idea d'un món en ruïnes, però hi ha una esperança, que és la compassió humana, no tant en un sentit cristià, sinó més humà, i l'acompanyament a l'hora de la mort, no? Les cures, que seria una mica obrir una mica de llum, no? Dins d'aquest inferus, d'aquest infern, que al final parla també dels nostres propis inferns i dels inferns de la societat i d'avui dia. També.
Molt bé.
Doncs, en qualsevol cas, jo afegeixo una pregunta a tots dos. El fet que ha aconseguit el premi és definitiu perquè aquestes coreografies tinguin més vida, o sense el premi també haguessin tingut més vida? Gisela.
Doncs difícilment, perquè aquest premi, a part de que ens dona l'oportunitat de mostrar el nostre treball, et dona recursos, espais i la infraestructura per poder desenvolupar una peça llarga. Llavors, suposo que hauríem trobat altres vies, però realment ara mateix doncs, podré tenir un personal humà i dedicar temps, no? Perquè, i poder deixar altres feines, com donar classes, poder alliberar-me en un sentit i comptar amb un equip més ampli, comptar amb algú de producció, cosa que hauria sigut complicat sense els recursos del premi.
Javi, en el vostre cas, el premi és definitiu?
Bueno, para nosotros siempre cualquier oportunidad, sea donde sea, es una excusa para seguir trabajando, seguir haciendo lo que creemos. Y bueno, si tenemos, por supuesto, la exposición que podemos tener en un espacio como el Mercateles Flors y avalado por el Instituto del Teatro, es genial. Pero si no es eso, siempre nuestro trabajo intentamos que encuentre las vías para seguir desarrollándose. Entonces, para nosotros es una excusa, como muchas otras, para continuar nuestra labor.
Doncs, Javi, et deixem ja marxar. Moltíssimes gràcies per haver participat en aquest podcast. Enhorabona pel premi i, bueno, ens apuntem a l'agenda, no sé quan, però el dia de l'estrena, a veure aquesta versió, no sé si dir-ne Vermilion Extended, però aquesta versió evolucionada d'aquesta peça que heu presentat al Premi de Dansa de l'Institut del Teatre. Gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs a vosaltres, si us sembla, el que fem ara és repassar el rànquing Recomana, que és, com ja sabeu, el rànquing de les millors produccions que estan actualment en cartellera en base, això sí, a les valoracions que han obtingut per part dels crítics i prescriptors de Recomana, i un altre condicionant, que és fins al moment de l'enregistrament d'aquest podcast. En el tercer lloc del rànquing, amb una nota mitjana d'un 8 i mig, hi trobem Pura Passió, l'adaptació de la novel·la de la Premi Nobel francesa Annie Ernaux, que Lucía del Greco ha escrit i dirigit i que protagonitza Cristina Plazas al Teatre Acadèmia, una producció que es va estrenar al Temporada Alta. És preciosa i dura, és una proposta estètica que ens deixa imatges, moments de gran bellesa. Pura Passió aconsegueix ser una de les posades en escena més originals i divergents, però que des del contrapunt eleva la passió d'Ernaux i la situa en un espai nou, una mirada analítica als sentiments més irracionals i a la violència més intrínseca, diu la crítica de Martí Figueres, que podeu trobar a recomana.cat. Anem pel segon lloc d'aquest rànquing, que l'ocupa un vell conegut, l'ocupa de nou un muntatge que no s'ha mogut del podi des de la seva estrena al setembre passat. Ens estem referint, òbviament, a Mar i Cel, el revival amb el qual de Goll de Gom s'acomiada dels escenaris i que podeu veure, ja ho sabeu, al Teatre Victòria al llarg de tota aquesta temporada. Els crítics de Recomana que l'han vist li han donat, de moment, un 9 de mitjana, per tant, un excel·lent. Un dels atractius de cada nova reposició és el relleu de l'equip artístic. Aquí l'actor i cantant Jordi Garreta en el paper de Said i l'actriu i cantant Alexia Pascual en el de Blanca. Els dos substitueixen la parella protagonista de Maricel i agafen el relleu amb un alt nivell d'excel·lència heretat d'altres intèrprets que els han precedit, diu la crítica d'Andreu Sotorra. I en el primer lloc del rànquing Recomana l'ocupa aquesta vegada una obra que es diu Casting Lear, un èxit del Teatre de l'Abadia que es pot veure a l'Espai Lliure, del Teatre Lliure de Montjuïc, i que és una peça d'autoficció d'Andrea Jiménez a partir del Lear de Shakespeare, improvisada cada nit amb un actor diferent i que parla de paternitat, amor, escolta i perdó. S'ha d'anar a viure l'experiència de Casting Lear i, si hi ha ocasió, repetir l'oportunitat amb actors diferents perquè ja es veu que l'experiència pot canviar subtilment en cada situació. Mai el teatre és igual, mai l'amor es viu amb la mateixa intensitat, diu el Jordi Bordas en la seva crítica, que, com totes aquestes de les quals hem parlat i moltes altres, trobareu a recomana.cat. I amb aquest rànquing arribem al final d'aquest nou podcast de Recomana.cat que hem dedicat, ja ho sabeu, al Premi de Dansa de l'Institut del Teatre i ho hem fet de la mà de la Júlia Bernet. Gràcies, moltes gràcies, Júlia.
A vosaltres.
I també ho hem fet amb la Gisela Riba, que és la guanyadora del premi amb la coreografia, repetim-ho, Inferus. Gràcies, Gisela.
Gràcies.
Suposo que ara té un període de molta feina, no? Perquè no sé si és molt temps o poc el fet de que, diguem, estrenaràs el grec, que és l'estiu que ve, però no sé si això és molt temps o és molt poc, en cas com
Es gira feina, és temps, però és poc. Llavors ens hem de posar ja a partir de gener a començar a treballar i a planificar tot el planning.
Mm-hmm. I esteu esperançats, és a dir, de que la cosa sortirà bé i que serà una coreografia, diguéssim, que se'n parlarà, que tindrà ressò. El fet d'estrenar-se amb el grec ja és molt, però...
Estem molt contentes i agraïdes i jo crec que sí, que som un bon equip. Llavors jo crec que tinc esperança, sortirà una peça, espero, que el públic pugui gaudir d'una experiència sensorial i estètica, més enllà de referents, així que sí que estem amb moltes ganes de començar.
Doncs com dèiem abans, ens apuntem a l'agenda aquests dos títols i com a mínim una data, que és la que sabem, que és el Festival Grec, en el vostre cas. Gràcies, sí. Júlia, gràcies, Gisela.
Moltes gràcies.
I a tots i totes vosaltres també, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat. Ja sabeu, si us ha agradat, ho feu saber, amics i coneguts, i a més, els hi podeu passar l'enllaç d'aquest podcast. Ens sentim aviat. Fins llavors, salut, alegria i cultura.